Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Al ple municipal debatrà avui dilluns la proposta de l'equip de govern de Junts i Esquerra per demanar a la Generalitat un nou conveni de col·laboració que inclogui la delegació formal de competència a l'Ajuntament per poder tirar endavant la construcció de l'escola La Mirada. És un dels punts destacats de l'ordre del dia de la sessió, on també se sotmetrà a votació definitiva el Pla d'Acció Cultural fins al 2030. El ple, corresponent al mes d'abril i ajornat fins ara per l'apagada, comença a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe a través de Cugat Mèdia. Josep Basart és infermer i gestor d'infermeria del Servei d'Urgències de l'Hospital ACPIO Sant Cugat i coneix de primera mà la realitat del sector sanitari. Coincidint amb el Dia Internacional de la Infermera, que se celebra avui dilluns 12 de maig, Cugat Mèdia ha parlat amb ell sobre les necessitats actuals del sector, la falta de reconeixement institucional i el dia a dia d'una professió vocacional tan important com la de tenir cura dels altres. Pot recuperar l'entrevista completa a www.cugat.cat. La il·lusió és una mentida del manresà Oriol Buscà, o també anomenat Busqui, és el videopoema guanyador de la 6a edició del concurs de videopoemes de l'Ateneu Sant Cugatenc. Brou de text de Saúc Roures i Joan Gil i Fornells i Si fos un nen d'Àngel Martín Masip completen el podi. El jurat ha escollit aquestes peces d'entre les 59 propostes de 48 autors diferents, unes xifres que l'organització celebra i que converteixen el certamen en un dels concursos de videopoesia de referència al territori. La mediació és una via alternativa a la justícia que pot resoldre molts conflictes veïnals sense haver d'acudir als tribunals. Així ho ha explicat Elena López Macho, síndica de Greuges de Sant Cugat, en una entrevista al Faves Comptades, on ha subratllat que el servei de mediació de l'Ajuntament, gratuït per a la ciutadania, és especialment útil per gestionar problemes relacionats amb el soroll, la neteja o la manca de civisme. Tot i això, López Macho ha advertit que sovint no es pot atendre a tothom per manca de recursos i que sovint s'allarga el temps d'espera per a la ciutadania. L'atleta santcugatenca Jael Bastué ha fet història després d'haver aconseguit amb l'equip espanyol femení la medalla de plata en 4% a la final del Mundial de Relleus que s'ha celebrat a la Xina. I amb això acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A continuació, escoltarem la repetició de l'esport en marxa d'avui.
Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana i molt més. Joan Garcia, com ha anat tot plegat?
Molt bé, ha anat molt bé perquè el passat cap de setmana ja celebràvem algun campionat de Lliga, com el de l'handbol Sant Cugat, i en aquesta jornada i aquest dilluns celebrarem el del primer equip de futbol del júnior, que torna a segona catalana, i d'altres qüestions.
De fet, ha anat tan bé que demà farem una excepció i tindrem més esport al programa. Serà el tema del dia, que també estaràs molt ben acompanyat per seguir parlant d'aquests èxits de l'esport santcugatenc.
Doncs sí, així és. Aquesta setmana tenim barra lliure, perquè ens ho hem guanyat a pols, almenys, els equips. A banda de parlar del primer equip masculí del júnior de futbol, també coneixerem els rivals de l'handbol Sant Cugat en aquesta fase d'ascens que juga a Còrdoba per pujar a Divisió de Plata, la segona categoria estatal. Coneixerem els tres entrenadors de Còrdoba, Galdar Canari i del Zamora, que ens acompanyaran via telefònica perquè ens expliquin la darrera hora. I també tindrem el rival de Rubi Sant Cugat, que és el Guernica. Diumenge juguen les semifinals per pujar a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, i ens parlaran una miqueta de l'ambient que han preparat. Guernica és camp de gespa natural, hi haurà moltíssima gent, i veurem. Ja fa xup-xup, com tu dius, no?
Sí, comença a bullir l'olla, sí, també, de l'esport, eh?
D'olor esportiva, eh? De molta teca esportiva. Per tant, avui pendents de tot això, que no és poc.
Doncs abans d'ordre tot aquesta informació entre avui i demà, et sembla si fem un repàs de les classificacions d'aquest cap de setmana?
Som-hi! Posem en ordre números de la jornada. Començarem pel futbol. Barça 2, Sant Cugat Femení 0.
Les santcugatenques cauen al camp del campió i hauran d'esperar la darrera jornada per certificar l'ascens a la tercera federació.
Recordem que amb un punt el Sant Cugat pujaria a tercera federació. Últim partit serà aquest diumenge a la tarda davant el Mataró, que és l'actual segon classificat. Més futbol, Canonja 2, Sant Cugat Masculí 0.
Els de Joel Bravo s'acomiaden de les possibilitats de jugar al play-off d'ascens a la Lliga Elite.
Futbol sala Sant Cugat Femení 2, Casserres 3.
Les vermellinegres cauen derrotades davant d'un dels conjunts de la part alta.
Més futbol sala, Olímpic Floresta 7, Mataró 1.
Els florestans encadenen la tercera victòria consecutiva i continuen a la part alta de la classificació.
En hoquei i patins, Oxigen Patiuca i Club Sant Cugat Femení 3, Mataró 6.
Contundent derrota de les santcugatenques davant d'un rival de la zona baixa de la taula.
Més hoquei i patins, Igualada B 6, Oxigen Patiuca i Club Sant Cugat Masculí 6.
Festival golejador de tots dos conjunts que es reparteixen els punts en joc.
En hoquei herba, Club Deportiu Terrassa 2, Júnior Masculí 1.
Els d'Oriol Torres perden, però ja estan classificats per a la final a 4 pel títol.
I per acabar, més hoquei herba, Futbol Club Barcelona 1, Júnior Femení 4.
Les santcugatenques ocupen la quarta plaça en posició de jugar a la final a 4 pel títol. Fins aquí aquest repàs de titulars. Jo et deixo molt bona companyia i quan faltin 25 minuts pel punt de les 11, sentirem la Sara Vella amb una entrevista en el context del Dia Mundial de la Infermeria. Joan.
Molt bé, doncs gràcies, Alba. Ens hi posem ara mateix. No tenim temps per perdre. I avui tenim aquí a l'estudi els jugadors i també un dels dos tècnics d'aquest primer equip masculí del júnior de futbol, que aquest dissabte, tenim les imatges a cua.cat/esports, aconseguia el títol de campió del grup 7 de la tercera catalana. I això, el resultat més significatiu és que puja a segona catalana després de dues temporades en aquesta tercera catalana, doncs han assolit el repte i l'objectiu, tornar a jugar a casa a segona catalana i el que és més important, amb jugadors del planter. Primerament saludem el segon entrenador de l'equip, avui el Javi García, el tècnic no ha pogut venir per motius laborals, però ens acompanya l'Òscar Gómez, qui ha estat tota aquesta temporada i l'anterior amb el primer equip del júnior. Òscar, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Felicitats.
Moltes gràcies.
Bé, què suposa pel júnior retornar a segona catalana?
Bueno, és un repte que vam assolir fa un parell d'anys i el vam agafar amb molta il·lusió. Vam portar un entrenador que coneixia molt el futbol base, que coneixia el júnior de feia molt temps, i vam començar un repte de pujar la categoria. I mira, després de dos anys, l'any passat no va poder ser, ens van quedar segons, i aquest any ho hem aconseguit. Llavors, feina feta, de moment.
Deia el Javi García a l'entrevista que molta gent diu que tercera o quarta catalana no es pot jugar. Ell deia que un dels èxits és imposar el teu futbol, la teva manera de fer, no?
Això mateix. Nosaltres teníem la idea des del principi que ens va marcar el club d'intentar jugar, de tenir la possessió, de ser un equip atrevit. I tothom diu, com sempre, que a les terceres, quartes catalanes no es pot jugar i nosaltres hem fet el contrari. Hem aconseguit que l'equip creiés des del principi i mira on estem.
El fet de fer-ho amb jugadors de casa té un valor més destacat, almenys un valor emotiu i un ADN que s'ha posat sobre la taula, no?
Això mateix és el més important de tot. Quan vam arribar ens van dir que això hauria de ser una peça molt important, que comptéssim amb la gent de casa. Ja n'hi havia molts jugadors que portaven molts anys al club i l'únic que hem fet és ordenar una mica tot i que la gent creiés en el que fem.
Ara cal pensar amb la segona catalana, també amb la Copa Catalunya, que us heu classificat a partir del setembre, i en teoria el Javi l'altre dia ens deia que ell continuaria al capdavant del primer equip amb la teva figura també d'ajudant de segon, no?
Sí, vam parlar amb el president quan vam acabar el partit, ja portàvem setmanes una mica parlant-ho, i en principi, si no hi ha cap gir inesperat, en principi tots continuem, amb la base de jugadors que tenim, gent de la casa, gent important que s'hi suma al projecte, i bueno, intentar que la segona catalana estiguem molt contents, estem molt nerviosos per estar ja treballant pel futur i fer una temporada molt bona l'any que ve.
Molt bé, ell és l'Òscar González, el segon entrenador del júnior masculí, i tenim aquí l'expresident de la secció de futbol del júnior i ara serà jugador, però també és un emblema, és el capità, és el Marc Crespo. Marc, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Abans de preguntar-te del tema esportiu, hi va haver un moment, fa anys, on el Júnior va fer aquesta filiació, aquest vincle amb l'Atlètic Rubí, es va anomenar Atlètic Júnior, i quan vosaltres vau arribar a la presidència i a la secció, es va trencar aquest vincle, us vau quedar únicament com a Júnior, i no sé si va costar molt fer aquest pas, perquè segurament crítiques n'hi hauria, no?
Molt, molt. Va ser una època una mica dura, va ser difícil d'acceptar, però al cap i a la fi jo crec que aquesta fita que hem aconseguit al final ens ha donat la raó. L'objectiu era, clar, era tornar l'equip allà on creiem que es mereix estar, que és la segona catalana, com a mínim, i fer-ho amb una identitat pròpia, amb una essència... gent de la casa, gent que sent els colors. L'altre dia, el partit tan important contra l'Olímpic Can Fatxó, teníem el camp ple de nens. La idea era recuperar aquest sentiment de pertinença dins del club, una essència que creiem que havíem perdut. I clar, el fet de perdre una categoria, fer una passa enrere per intentar fer dos cap endavant, potser hi havia gent que va costar d'entendre, però al cap i a la fi l'important és que hem tornat a segona catalana i hem recuperat aquesta essència que tant ens caracteritza.
Molta gent que abans no ho entenia ha donat un pas al costat, un pas enrere o han callat?
A què et refereixes?
Dic que les crítiques que vas tenir, no?, en el seu dia, ara que s'ha aconseguit la segona catalana, suposo que aquesta gent doncs haurà entès una mica quina era la filosofia, no?
Suposo, però bueno, tampoc no vull entrar en polèmiques. Ja et dic, o sigui, tota la gent que ha estat, tota la gent que hem estat i tota la gent que vindrà, al final el que vol és el millor pel club. Hi haurà filosofies diferents, però l'important és que el club estigui sa, que vagi bé i que siguem cap endavant tots junts.
S'ha fet molt difícil ser el president de la secció de futbol i jugador i capità, no? Perquè hi havia moltes bromes, no?, quan va acabar el partit.
Ah, sí, és difícil. Al final, bueno, els companys no deixen de ser amics i estic en una posició així una mica intermitja i, Presi, paga-te algo, però bueno, bromes habituals que, bueno, de veritat és que els meus companys m'ho han deixat molt fàcil i ha sigut un orgull.
El Júnior va arribar fins i tot a jugar a primera catalana fa uns anys. Tu hi eres en aquell equip o no vas arribar?
No,
però a segona
arribar.
Catalana sí, eh?
A segona catalana sí. Sí. Quan va estar a primera jo crec que començava a etapa juvenil, diria. I no vaig arribar quan estava el Hans, d'entrenador a segona catalana.
I per acabar, el somni d'estar a segona catalana ja s'ha complert. Hem de seguir mirant cap endavant? L'horitzó és la primera catalana d'aquí uns anys?
Home, seria ideal. Lo important és mantenir la categoria, això és primordial, i seguir nutrint el primer equip amb jugadors de la casa, amb els jugadors del juvenil. Crec que és molt important fer una bona feina en el futbol base per nutrir el primer equip de jugadors de la base. A partir d'aquí, si tenim capacitat i jugadors que realment ho crec, que tenim un molt bon equip, per què no? Per què no mirar cap endavant i mirar a tornar amb una primera catalana? Seria ideal.
Molt bé, Marc. Passem a parlar amb dos jugadors més de l'equip. Saludem primerament el Pau Mula. Pau, bon dia.
Bon dia.
Bé, el partit de la Ramon Llorenç que va guanyar per 1-2 va costar, no va ser fàcil, oi?
No, va ser un partit... les condicions del camp tampoc eren les millors, l'equip potser també estava una mica descentrat, i bueno, sí, també la penya blaugrana, Ramon Llorenç, estaven jugant coses, estava al descens, eren intensos i ens va costar. La primera part vam sortir bé, la segona part ens va costar bastant, però al final aquest equip ha tingut un esperit competitiu durant tota la temporada que al camp de la penya blaugrana també es va mantenir i victòria important.
Parles del rendiment esportiu, és obvi, perquè pràcticament heu tingut un únic rival que ha estat el Can Fatxó, que frec a frec ha estat allà amb vosaltres, però l'entrenador deia l'altre dia que l'èxit de l'equip, a banda del rendiment esportiu, és ser una família, que no hi ha hagut crítiques, que tots sou amics. Quants punts s'han sumat des d'aquesta vessant?
Totalment. O sigui, quan es diu que tots som amics, és que és de veritat que tots som amics. Ja, hi ha una part molt important de gent, una generació, per exemple, del 2002, que portem molts anys jugant junts, des d'infantil i alguns inclús des de pre-Benjamí. I és que és bàsic, o sigui, s'ha mantingut una química entre l'equip que al final fa que les coses surtin molt més fàcils, hi hagi molta confiança per dir les coses també, tant en positiu com en negatiu, i crec que això és algo que pocs clubs tenen i amb això tenim un avantatge en aquesta categoria.
El fet de jugar a segona catalana, per vosaltres ja hi ha línies, que és un fet important, perquè tercera catalana amb un sol àrbitre es fa complicat, i hi ha camps, doncs, d'equips també que tenen la seva història, no?
Bueno, al final puges de categoria, teòricament el nivell del futbol també millora, els equips es centren més en el futbol, i això també és algo que crec que a nosaltres ens va bé, perquè a nosaltres ens interessa doncs que hi hagi futbol, que es jugui amb la pilota als peus, que la gent que hagi intensitat, els entrenaments també pujaran intensitat, i al final hi ha un grup de jugadors que som tècnicament molt bons i amb uns bons entrenadors que ens expliquin bé la tàctica, que ens ordenin dins del camp, jo crec que a una categoria com segona catalana això ens pot beneficiar i per què no, doncs, lluitar per més coses.
També tenim aquí el Joan Albert Berenguel.
Sí, Berenguel.
Molt bé.
Bon dia.
Bon dia. Quants anys tens tu?
Jo tinc 19, bueno, acabo de fer 20, el vaig fer el dissabte, just el dia de l'ascens, i molt content.
Millor regal impossible, no?
Millor regal impossible.
Ets més gran que el Pau, no?
No,
de la mateixa
edat. el més jove de l'equip.
Ah, molt bé. Bé, per ser el més jove de l'equip, com ho has paït això de jugar a tercera catalana amb tot el que comporta un any amateur?
Doncs molt bé, ha sigut un any molt, molt divertit, molt, molt alegre per tots, m'han acollit molt bé. Al ser el primer any amateur tothom diu que és dur, i les coses com són és dur, però perquè nosaltres ja teníem un repte des del principi, que era assolir la Lliga, i l'any passat es van quedar a prop d'ell, i aquest any l'hem aconseguit. Mm. I la veritat que molt bé.
De l'equip, què destacaries? A banda del tema de rendiment esportiu, de ser una família, dins del vestidor, el tenir també nens del planter que us venen a veure, que s'han fet des del club iniciatives per xuts a la mitja part, sortejos, això també per un jugador del planter és una cosa molt, molt important, entenc, no?
Sí, perquè normalment el que es veia des de fora, i més el futbol base, que últimament no es veu tant com al principi, que la gent no va ni animar i tot, i fent aquestes iniciatives hem aconseguit que, bueno, ja vam veure el dia que em faig jo, que el camp estigués ple, que tot el club estigués unit apoyant al mateix grup, i des de dintre es veu molt bé, t'alegra molt, tens moltes ganes de sortir a jugar, de deixar-te la vida, de donar el 100% pel, no només per tu ni per l'objectiu que tens ni pels companys d'equip, sinó pel club que et ve a veure.
I a la segona catalana què?
Un repte, i a seguir amb el que nosaltres volem, seguir disfrutant de el que proposem i tot.
Molt bé, doncs donem les gràcies a l'Òscar Gómez, segon entrenador, al Marc Crespo, al Joan Albert i també al Pau per acompanyar-nos avui en aquest programa, que li hem dedicat bons minuts perquè s'ho mereixen. El retorn a segona catalana és important, i de situar el futbol de casa nostra en les categories que li pertoquen, i tant de bo algun dia podrem reviure aquells derbis a primera catalana entre el Sanco i el Júnior. Estaria molt bé des de la vessant informativa, per nosaltres seria important i molt xulo. Doncs bé, els quatre, moltes gràcies per ser-hi avui aquí en directe, i que vagi tot molt bé.
Molt bé, a vosaltres.
Merci.
Gràcies.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Continuem a l'Esport en Marxa aquí en directe. Ja hem parlat d'un equip campió del grup 7 de la tercera catalana, com és el Júnior, que ha aconseguit aquest ascens a segona catalana. Ara caldrà saber en quin grup aniran, si aniran al 3 o al 4. El que sí és clar és que jugaran Copa Catalunya i ho faran a partir del setembre. Javi García i l'Òscar Gómez continuaran al capdavant d'aquest equip després de sumar aquest ascens i d'aquesta manera tindran 3 temporades al capdavant del conjunt blau i negre. I ara us hem de parlar de l'handbol Sant Cugat, que inicia la seva tercera fase d'ascens consecutiva, la segona consecutiva també com a campió del grup D de Primera Nacional, i ja la setmana passada coneixíem els seus rivals, el Còrdoba, que serà l'anfitrió. També es trobaran amb el Galder Canari, finalment amb el Zamora. Els partits també ja tenen data, serà a partir des d'aquest divendres i fins diumenge a Còrdoba. El primer partit serà a les 7 de la tarda, s'enfrontaran amb el conjunt del Galder Canari. Dissabte serà el torn per enfrontar-se amb el Zamora, serà a les 7 de la tarda, i finalment diumenge a les 10 del matí tindran el partit davant l'anfitrió, el conjunt del Cajasur Córdoba, un Cajasur Córdoba amb qui ja es van trobar a l'anterior fase d'ascens, que es va disputar a Saraus i a qui ja van guanyar. En tot cas, serà una fase d'ascens complicada. Diuen que aquest grup és el més complicat de tots els de la fase d'ascens. Veurem si és veritat. En tot cas, el conjunt de l'handbol Sant Cugat, que té clar que vol intentar assolir aquest repte, aquest ascens. Seria la primera vegada que l'equip podria jugar a Divisió d'Honor Plata, la segona categoria estatal. Un equip que ha fet una molt bona temporada, ha quedat campió del grup D de Primera Nacional amb alguns punts de diferència sobre el segon classificat, La Roca. Un conjunt, el de La Roca, que jugarà per segona temporada consecutiva fase d'ascens a Plata. I no només l'handbol serà protagonista, i és que el rugby també juga aquest cap de setmana. Juga semifinals per pujar a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, i ho farà a Guernica, diumenge a 2:15 del migdia. En joc hi haurà un bitllet per a la final d'aquesta fase d'ascens. Els rivals podrien ser el Majadahonda o el Liceu Francès, tots dos conjunts de Madrid. I l'altre centre d'atenció del cap de setmana també serà la West de bàsquet, el primer equip masculí, que jugarà la final a 4 per pujar a tercera federació. I el conjunt de Gavi Pallet debutarà dissabte a les semifinals a Mollet. A les 5 de la tarda s'enfrontarà al Montgat. Un Montgat que, recordem-ho, ja va jugar a Lliga Regular, es van enfrontar tots dos conjunts i, la veritat, va guanyar aquí a Sant Cugat el conjunt de Gavi Pallet, però per contra va caure derrotat a Montgat a la pista del Maresme. Una final a 4 que es disputarà a Mollet amb les semifinals dissabte entre la UESC i el Montgat. Serà a 5 de la tarda i a les 7 de la tarda hi haurà l'altra semifinal entre el Lloret i el Cornellà. Hem de dir que la UESC masculina, el primer equip, va disputar aquesta fase de semifinals i com a segon classificat. I ara sí, anem a parlar de rugby amb el rival del Rugby Sant Cugat a les semifinals per pujar a Divisió d'Honor, i ho farà a Guernica. Partit únic, a tot o res, a caixa o faixa. Y tenemos al otro lado del teléfono al técnico del Guernica Rugby. Él es el Gorka Argul. Gorka, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, todo preparado ya en Guernica para este auténtico partidazo de semifinales, domingo 12:30. Se espera mucha gente, entiendo, ¿no?
Sí, pues porque al final recuperamos un poquito la ilusión otra vez de volver a jugar partido importante en casa y así será.
¿Qué esperas de este partido, teniendo en cuenta que en el partido de Liga Regular ganasteis aquí en San Cugat en el último segundo? Entiendo que prevés un partido muy, muy igualado, ¿no?
Sí, muy igualado. Allí tuvimos la fortuna de encontrarnos con la victoria en la última jugada del partido, pero vamos, será un partido diferente, será muy igualado y es un 50-50, porque los dos vamos un pase a una final, y creo que los dos tenemos muchas ganas de llegar ahí.
El hecho de jugar en casa, tener la hierba natural, ser un equipo potente en la delantera, ¿nos da un poco el papel de favoritos?
Qué va, para nada. que va, cada uno tiene sus herramientas para afrontar el partido y creo que al final la eliminatoria se definirá en los minutos finales y será por detalles.
Del San Juan, ¿qué te preocupa?
De todo, porque es un equipo que juega muy bien. Me preocupa todo. Juega muy bien. Es un equipo de los muy bonito, que se conocen muy bien y creo que hacen un buen, despliegan un buen rugby en todas sus facetas y tendremos que estar nosotros en una existencia de 100% para sacar el partido adelante.
Muy bien, pues Gorka Argul, muchas gracias por dedicarnos estos minutos en directo en el programa Sport en Marcha. Mucha suerte para el domingo. A las 12:30 se juega este encuentro entre el Guernica y el San Cuat con un objetivo, ganar para llegar a final y luchar por esa división de honor. Muchas gracias, Gorka, y que vaya muy bien.
Muchas gracias y que tenga un buen viaje. Gracias.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I sí, hem parlat amb el tècnic del Guernica, que és rival del Rugby Sant Cugat en aquestes semifinals per pujar a Divisió d'Honor. Ara encetem el repàs a la fase d'ascens de l'handbol Sant Cugat, que jugarà a Còrdoba i tindrà com a rivals el conjunt local, anfitrió, el Cajasur Còrdoba, el Galdar Canari i el Zamora. Y para hablar de un dels rivals de aquest handbol Sant Cugat, tenemos al otro lado del teléfono al técnico del Cajasur, Jesús Escribano. Jesús, muy buenos días.
Muy buena, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, supongo que semana especial, jugáis la fase de ascenso en casa. No sé si os da más presión o no el hecho de jugar como locales.
No nos da más presión, o por lo menos a mí no me la da, yo creo que a los jugadores tampoco. Lo que sí nos da es mucho trabajo, que no sabíamos lo que tenía la cantidad de trabajo que tiene detrás la organización de la fase y tenemos a la directiva ahí como locos, pero yo creo que para los jugadores y los técnicos no deja de ser un evento importante, pero yo creo que no difiere mucho de la presión que puedas tener jugándola en otro lugar.
En Córdoba, el primer equipo de fútbol está en segunda división, que está haciendo muy buena temporada. ¿Cómo va a vivir Córdoba esta fase de ascenso, la ciudad, con vosotros?
Bueno, a ver, la Córdoba balonmanística, aquí al final es cierto que tenemos una afición muy fuerte al Córdoba el Club de Fútbol, esté en la categoría que esté. Además aquí tradicionalmente cuando el equipo ha estado en la antigua segunda B, incluso en tercera, que ha llegado hasta siempre ha tenido 10-12.000 socios el Córdoba, y una afición muy potente al fútbol. Y luego estamos los irreductibles amantes del balonmano, que bueno, Para eso aficionados al balonmano, pues se está viviendo con mucha emoción, sobre todo la gente del club, que lleva viendo cómo, bueno, temporada tras temporada nos toca jugar la fase de ascenso por ahí fuera, y la verdad que ha sido una sorpresa y una alegría el poder disfrutarlo, ya no solo porque, bueno, jugar como local te da una cierta ventaja en algunos momentos en los partidos, sobre todo por aprovechar y disfrutar de lo que es la fiesta de la División de Honor Plata, que la verdad que es una competición muy muy divertida de ver, porque son partidos tremendamente competidos. Entonces, desde el punto de vista del balonmano en mayúsculas, la gente aquí está contenta de poder disfrutarlo de una vez por todas en casa la fase.
Rivales, San Juan, que os habéis enfrentado la temporada pasada, Zamora y Galdar. Si tuviera que decirte quién crees que tiene todas las opciones de subir, ¿te mojarías?
No me mojaría, porque estoy tan curado de espanto de ver fases de ascenso donde siempre hay algún tapado o algún equipo con un mucho potencial teórico que al final no, por una razón o por otra, no consigue rendir a su rendimiento habitual, y sería muy complicado mojarse, pero sí tengo claro que es el grupo más duro, con muchísima diferencia. Es decir, aquí, como en todo, hay dos equipos primeros clasificados de su grupo y dos equipos segundos, pero en realidad los segundos son falsos segundos. Es decir, Galdar no ha sido en la segunda vuelta el segundo mejor equipo de su grupo, porque no tengo la más mínima duda de que si hubieran competido con la plantilla que ha terminado la liga, hubieran sido campeones, porque tienen un equipo con jugadores de categoría superior. Y Zamora ha sido segundo, empatado a puntos con Soria, que es el superfavorito, o era el superfavorito para ascender. Con lo cual, son segundos clasificatoriamente hablando, pero por potencial para nada son segundos. Entonces, podríamos decir que este grupo es un grupo de, de cuatro primeros. San Cugat es el campeón del grupo catalán, con lo que eso significa. Es decir, Cataluña es una de las cunas del balonmano en España. Su grupo de primera es un grupo poderosísimo. San Cugat y La Roca se han quedado por delante de un equipo como Granollers, que todos conocemos. Es decir, que el nivel es muy alto. Entonces, para nosotros un poco cuando vimos la designación de Córdoba como sede fue una alegría, y cuando vimos el grupo un poco chasco, porque bueno, otro año el reparto de grupo ha sido un poco más equilibrado, y este año creo que bueno, ha venido a Córdoba una fase de muchísimo potencial.
Muy bien, pues Jesús Escribano, técnico del Cajasur, anfitrión de esta fase de ascenso, muchas gracias por estar hoy aquí en directo con nosotros. Que vaya todo muy bien y mucha suerte.
Gracias, un saludo a todos.
Pues de Jesús Escribano, entrenador del Cajasur Córdoba, al entrenador del Galdar Canario, Adai Sánchez. Adai, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo afrontáis esta semana de fase de ascenso a plata?
Pues la verdad que estamos todos ya con una mezcla de ilusión, de nervios, de un poquito de ansiedad, todos con las ganas y la incertidumbre de qué nos espera, de llegar a Córdoba, y supongo que como siempre, cuando empiece la competición, pues ya todo eso se suelta y a jugar.
¿Tenemos algún favorito en tu cabeza, aparte del Galdar? Lo digo por si eres el capitán del barco, confías en tu equipo, claro.
Yo creo que todos los entrenadores que vamos, pues igual que los jugadores, tenemos la confianza en hacer las cosas bien y luchar, competir y ganar, eso siempre es así. Pero es más que evidente que el local siempre cuenta con un poquito de ventaja por estar en casa, respaldado a su afición, y luego que los demás equipos tienen su experiencia. Por mucho que nosotros tengamos una buena plantilla y hayamos conseguido el objetivo de meter una fase, pues somos inexpertos, un grupo joven, inexperto, la primera vez que vamos a una fase, y los demás pues tienen esos callos ya y esas cicatrices, como Córdoba, San Cugat, que llevan años metidos ahí, Zamora, que viene de plata, o sea, duro va a ser.
Por el hecho de que Zamora venga de plata, ¿se le puede dar el papel de favorito o no?
Hombre, lo tiene, porque es un equipo que viene ya con ese rodaje de que también hace un par de años estuvo en Asobal, varios años en plata, pero también Córdoba, es que Córdoba lleva años también ahí luchando una fase de ascenso y ahora tiene, después de esas cicatrices, pues el respaldo de jugar en casa. Y San Cugat, pues con todo el peligro que tiene sus jugadores, y que también justamente el año pasado pues consiguió Córdoba y San Cugat en el grupo Sarao. Es decir, es difícil dar un favorito, le doy un poco de margen más al local por ese respaldo, pero sí es verdad que al final ves que los tres grupos ya estuvo una locura. Los dos primeros clasificados de la Primera Nacional, pues por algo están ahí.
Muy bien, pues Adai Sánchez, gracias por estar en directo hoy en el programa Sport en Marcha y mucha suerte para Córdoba.
Pues muchísimas gracias, un saludo.
Pues del Adai Sánchez, entrenador del Galdar, al técnico del Zamora, Félix Mojón. Félix, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, algunos de los entrenadores os dan como favoritos. Yo no sé si vosotros asumís ese papel.
Bueno, yo creo que si hay una característica en nuestro grupo es la igualdad. Yo creo que es un poco el grupo más igualado de todos y en el que no hay ningún favorito claro, evidentemente. Somos todos los cuatro grandes equipos, lo hemos demostrado durante el año. Hay dos primeros y dos segundos que han estado a gran altura. Entonces, bueno, nosotros ni siquiera hemos quedado primeros en nuestro grupo. Entonces, la vitola de favorito yo creo que es un poquito, bueno, precipitado, por decirlo de alguna manera. Yo creo que los cuatro somos grandes equipos y va a estar muy igualado.
Del San Cugat, ¿qué conoces? ¿Qué te preocupa? ¿Si te preocupa algo?
Bueno, el San Cugat es el primero del grupo catalán y eso ya asusta. Yo soy un forofo del balonmano catalán, me encanta su modelo de juego, su modelo de aprendizaje, el uno contra uno, las tomas de decisión, son todos jugadores con gran trabajo técnico-táctico individual, pero bueno, además a nivel individual destaca mucho Jordi Sancho, Germán, Jan Roff, yo creo que son jugadores que en cualquier grupo de Primera Nacional estarían por encima, y bueno, San Cugat lleva 3 años ahí arriba, jugando fases, siempre ahí, por encima de equipos como La Roca o Granollers, ya sobre eso ya lo hace un rival súper peligroso.
Muy bien, pues Félix Mojón, entrenador del Zamora, mucha suerte para esta fase de ascenso en Córdoba, perfecto análisis, darte las gracias por estar hoy aquí en directo, y nada, a disfrutar de esta fase de ascenso a plata.
Muchísimas gracias, a disfrutarlo todos.
Esport en marxa. Doncs fins aquí el que ha estat aquest Esport en marxa. Ja ho heu vist, eh? Campions, el júnior de futbol de la tercera catalana han passat per aquí. Rivals de l'Handbol Sant Cugat i el Rugbi Sant Cugat també els hem escoltat en directe. Per tant, tota la sort del món als equips, però òbviament, Handbol Sant Cugat, Rugbi Sant Cugat i també la West té un desig, que és intentar pujar de categoria. Ho seguirem fil per randa durant la setmana i també el cap de setmana, com no podia ser d'una altra manera. Roc Casas a les vies de so i que us ha parlat amb molt de gust, Joan García, ens retrobem dilluns vinent i esperem que sigui amb algun que altre ascens. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs? Com va tot plegat? Com va la primavera? Com va la caloreta o la fresqueta? Perquè fa de tot. Finalment tenim primavera. Com estàs?
Doncs molt bé, Pili. Molt a gust d'estar aquí amb tu, ja ho saps, com cada setmana. I a mi la primavera em sente genial. O sigui, és això de la primavera, la sang altera.
Sense al·lèrgies. No hi ha al·lèrgies.
Jo no en tinc d'al·lèrgies. Per tant, ho porto bé.
És fantàstic. Escolta, avui parlem de l'operació...
Avui parlem de l'operació biquini.
Mira, que m'ha estranyat que parléssim de l'operació biquini.
Doncs sí, perquè és un tema que s'aborda any rere any. I... poc o molt en parlem cada any, Pili.
Sí, però tu no ets gens de partidària de l'operació biquini, perquè jo sé que moltes altres temporades hem parlat de l'operació bufanda.
Bufanda. No? Així és. Però sé, de ben segur que ja hem escoltat aquells missatges de els mitjans, les xarxes socials, que doncs, ens forcen, potser, a una gran majoria de població a aconseguir el cos perfecte per a l'estiu. Però tot això, tots aquests missatges, doncs acaben tenint un impacte a la nostra salut, sobretot a la salut mental, i per tant m'agradaria doncs, abordar-ho una miqueta més enllà, no? O sigui, quines són les conseqüències de dur a terme aquesta operació biquini. Però abans que res, Pili, m'agradaria definir què és l'operació biquini.
D'acord, i després també què és el cos perfecte per l'estiu.
Exacte.
M'agradaria que m'ho expliquessis.
Definim sí. Tot això.
Sí.
L'operació biquini doncs, fa referència a la pràctica de seguir dietes estrictes, val? I rutines d'exercici intenses i gairebé que no es poden dur a terme amb l'objectiu d'aconseguir un cos que s'ajusti als ideals estètics abans de l'estiu. Per tant, el cos perfecte no existeix, sinó que el cos perfecte segueix aquests ideals estètics. Llavors, aquest concepte d'operació biquini ha estat promogut durant dècades per la publicitat, pels mitjans de comunicació, reforçant la idea que només certs tipus de cossos són acceptables per ser mostrats en públic durant l'estiu. Per tant, aquesta narrativa no, pot generar sentiments de culpa, de vergonya i el més comú, que és la insatisfacció corporal. No? Especialment aquí, Pili, especialment sí. A les dones, que són les que rebem... Sí. O som les destinatàries de la gran majoria d'aquests missatges. Mm-hmm. Sí. Llavors, aquests missatges de l'operació biquini, quines conseqüències té? Doncs, com he dit, efectes o aquesta pressió aconsegueix que tinguem conseqüències greus per a la nostra salut mental, no? Aquesta pressió d'aconseguir un cos ideal, un cos que entre dins aquests patrons idealitzats de bellesa que estan creats totalment per la societat. No és que hi hagi un cos perfecte estèticament a nivell de salut. I, per tant, aquestes conseqüències greus en salut mental doncs, deriven a, o són, trastorns de conducta alimentària, val? O sigui, ja no només diagnosticats com l'anorexia i la bulímia, hi ha moltíssimes persones que tenen una mala relació amb l'alimentació, que no acaba derivant amb anorexia o bulímia, però que constantment no mengen allò que sempre explico, Pili, de forma lliure, sinó que acabem doncs, compensant, sentint-nos malament, sentint culpabilitat per menjar segons quin tipus d'aliments, pensant que això no ens ajudarà a aconseguir aquest cos ideal. I llavors entrem en processos d'ansietat també, de depressió, no?, per aquesta insatisfacció corporal constant i una baixa autoestima, no?, que es va reforçant. Per tant, doncs, seguir aquest tipus de dietes estrictes, no?, seguir aquesta operació biquini, doncs, el que fa és no donar-nos salut a nivell mental, no?, sinó que ens la treu. Llavors, en els últims anys, doncs, les xarxes socials han agreujat això. Com ho han agreujat?
Doncs suposo que perquè no hi ha cossos normals, diguéssim, no? Només s'ensenya una part dels cossos o uns tipus de cossos i no sé, per què? Dis-m'ho tu.
Clar, les xarxes socials el que han fet és que mitjançant els filtres i fotos retocades, que ara està a l'abast de tothom, no? Fins fa uns anys potser les úniques fotografies retocades que veiem eren a les revistes i ho feien professionals del Photoshop, doncs ara ens trobem que qualsevol persona pot penjar una foto seva retocada totalment o inclús, Pili, vídeos. O sigui, els vídeos ja es poden retocar també, ja no només la cara, sinó també el cos. I per tant, el que fem és continuar donant una imatge d'un cos ideal que no existeix. Perquè quan retoquem en una fotografia, en un vídeo, un cos per mostrar-lo a la societat a través de les xarxes socials, aquest cos no és real.
Clar, i després una altra cosa, que a vegades, diguéssim que manipular aquestes fotos, aquests vídeos, seria un pas més enllà, però fins i tot és que hi ha tutorials de com posar-te a les fotos perquè no se't vegi la figura d'una manera determinada, amb una mena de contorsió, no?, que has de fer amb el cos perquè no et surti panxa o et surti el cul que tu vols, etc etc.
Exacte, i moltes vegades aquestes fotografies es prenen amb la persona aguantant la respiració. Val? O sigui, ho transmeto perquè siguem conscients que a vegades veiem cossos a les xarxes socials que són un segon o cinc segons aguantant la respiració, però que una persona no va així pel carrer, no? Bàsicament perquè ens moriríem, no? Sí, si siguem clars. Per tant, clar, tot el paper de les xarxes socials doncs, ha augmentat encara molt més aquesta insatisfacció corporal, especialment entre els joves, i a més a més de perpetuar, no?, aquests cossos ideals, doncs fixa't en l'autoestima, perquè si jo constantment estic penjant fotografies retocades de mi mateixa, en el moment en què jo m'alço al matí i miro a l'espill, és que no em reconec. És que no és la persona que jo constantment estic mostrant a través de les xarxes socials. Per tant, la insatisfacció doncs, augmenta molt més, perquè doncs, vull aconseguir un cos, una cara passada per un filtre, i això no és real. Tot i que després aquí doncs, entraria el negoci de l'estètica, no?, per poder realment arribar a aquests cossos ideals o aquests filtres, no?, o aquesta estètica que a través de les xarxes socials i aquests filtres que ens posem doncs, ho promovem. Per tant, jo des d'aquí doncs, us animo a no posar-vos filtres, sí, i perquè esteu segurament, no segurament no, esteu guapos i guapes encara que no ens posem cap mena de filtre. Llavors, quina alternativa tenim, Piri, amb aquesta operació biquini? Doncs en lloc de sotmetre'ns amb aquestes dietes estrictes, doncs podem adoptar, com sempre explico, hàbits saludables que promoguin el benestar físic i mental. Pensem també que una dieta molt estricta doncs fa que probablement no ens arribi prou d'energia, que estem molt més emboirats, de mal humor, no? Igual que una activitat física molt extenuant, que fa que estiguem molt més cansats i cansades, és a dir, tot amb la seva mesura. Llavors, l'alimentació hauria de ser equilibrada, val? Menjar de manera variada, nutritiva, però també sense restriccions extremes. Si a mi em ve de gust un gelat, per què no me'l puc menjar? Si a mi em ve de gust menjar-me un coulant, per què no me'l puc menjar? Una bossa de patates, que jo sóc més de salat que de dolç. Per què no m'ho puc menjar? No? O sigui, he de poder arribar a menjar-ho de forma lliure, sense sentir aquesta culpabilitat. Que si faig activitat física, Pili, doncs que sigui per plaer, que sigui per salut. L'altre dia parlava amb una persona que em deia és que jo no m'enganxo a fer res d'esport, és que me canso. I li vaig preguntar, però per a què fas esport? I em va dir, per aprimar-me. Dic, doncs mai t'agradarà l'esport, no? Mm-hmm. Perquè és un càstig. és un càstig, és he de passar per aquí per poder arribar a un cos ideal, no?, que no existeix. Per tant, quan fem activitat física, busquem aquella activitat que ens agradi, que ens faci que quan l'acabem, perquè durant a vegades patim, però quan acabem estem feliços, estem bé, no? Ens ajuda a connectar amb el nostre propi cos, generem hormones de la felicitat, està demostrat. Per tant, busqueu activitats que us ho facin passar bé, no que siguin un càstig. I després, doncs, treballar l'autoacceptació, no? Valorar i respectar el nostre cos tal i com és. Reconèixer, doncs, per a què serveix el nostre cos, més enllà de l'aparença. Ja sé que això que estic dient sembla una utopia, perquè, òbviament, doncs, vivim en una societat en què l'aparença ho és gairebé tot, però doncs, hem de recordar que la salut i la bellesa venen en totes les formes i mides, i no és necessari.
I edats,
i etapes de la vida.
I tant.
Per tant, doncs, el cos perfecte, sí? Si voleu el cos perfecte per anar a la platja, doncs només heu de tenir un cos, tenir la platja a prop i ja el teniu.
Naila, t'enviem un peto enorme, una abraçada molt gran i gràcies per aquesta secció d'avui, per tot això que ens has explicat, que ens ha arribat molt endins. Un petó.
Una abraçada molt forta.
Continguts en xarxa.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat a un rossinyol, un bolet o un ocell. Escoltem amb atenció i descobrim de quin rossinyol ens parla.
Hola, sóc l'Anaïs San Pedro Losada, patxa quarta de primària de l'Escola Mare de Déu del Carmen. El poema que he escollit es diu El rossinyol i ho ha escrit Pere Rovira. He escollit aquest poema perquè m'agrada molt els ocells. El rossinyol. Quan la nit de primavera fa olor de flor de prunera, sona l'espasa foscor del xop, fora el rierol, la il·luminada cançó de l'amagat rossinyol. I canta per no estar sol. És petit i marronós, no dur com la cadernera, una festa de colors, el camparró i la pintrera, però toca el violí amb la gola i el flabiol. Sembla que no sap dormir i canta per no estar sol. Ve de lluny, emprendré el vol, però als oms i a les verdises deixaré el músic rossinyol, un eco viu, un consol de màgiques, piuladises i cante per no estar sol, Pere Rovira.
Moltíssimes gràcies, Anaïs, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta tendresa. Com canta un rossinyol cantarí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Ens agrada la poesia.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Els planetes nans. Mm?
Els planetes nans són una categoria d'astres que es van inventar l'any 2006 als astrònoms per posar una mica d'ordre en el sistema solar. Podríem dir que són uns cossos mitjans, ni tan grans com els planetes, ni tan petits com els asteroides, i per no dir-los asteroides grossos, se'ls va anomenar planetes nans. Tots ells viuen a l'interior d'un dels dos cinturons d'asteroides que tenim en el sistema solar. El cinturó principal, que es troba entre Mart i Júpiter, o el cinturó de Kuiper, que està una mica més enllà de Neptú. Concretament, en el cinturó principal hi ha un planeta nan només, es diu Ceres. I en el cinturó de Kuiper en coneixem quatre, Plutó, Eris, Makemake i Haumea. En el cinturó principal no n'hi ha cap més perquè el següent astre que hi ha per mida ja és molt més petit i ja es considera un asteroide. Ara bé, en el cinturó de Kuiper segurament en descobrirem uns quants més. De moment, ja hi ha uns quants cossos sospitosos que s'han d'estudiar amb més detall perquè en un futur proper podríem ampliar la llista de planetes nans. Tenim a Sedna, Kuawar, Org, Ixion, Varuna, etc. Tot noms curiosos, com veieu. Però, tècnicament, què diferencia un planeta nan d'un planeta o d'un asteroide? Per definició, un planeta nan ha de complir tres requisits. En primer lloc, ha de ser un objecte de massa planetària que giri directament al voltant del Sol. En segon lloc, no ha de tenir prou massa perquè les forces gravitatòries li facin adoptar una forma esfèrica. I en tercer lloc, no ha d'haver estat capaç d'escombrar els altres objectes comparables del seu entorn orbital, no? És a dir, que no ha absorbit els altres asteroides que tenia pel voltant. Així doncs, es diferencia d'un planeta per la tercera condició, ja que els planetes van néixer a partir d'una multitud de petits cossos que en anar xocant entre si es van anar ajuntant i avui en dia han acabat com a cossos grans. En canvi, un planeta nan no ha tingut aquesta capacitat d'unir tants asteroides, tants cossos petits i ajuntar-los. Per acabar, anem a veure les característiques principals dels 5 planetes nans que coneixem. Ceres és el planeta nan més petit del sistema solar i alhora l'asteroide més gros del cinturó principal. Va ser descobert el 1801 per Giuseppe Piazzi, italià. Es tracta de l'únic planeta nan situat al cinturó principal d'asteroides. Té uns 940 km de diàmetre i representa un 30% de la massa de tot el cinturó. Les observacions recents han revelat que és esfèric en contrast amb les formes irregulars dels altres cossos. Plutó va ser descobert el 1930 per l'americà Clyde Tombaugh i va ser considerat el novè planeta del sistema solar fins l'any 2006. Té un diàmetre de 2.300 km i 5 satèl·lits. El més gran de tots, Caront, té la meitat de la mida de Plutó i els dos astres es podrien considerar com un sistema planetari doble. Makemake i Haumea van ser descoberts l'any 2005. El primer té un diàmetre de 1.600 km i no se li coneix cap satèl·lit, mentre que el segon té un diàmetre d'uns 1.400 km i té dos satèl·lits. Finalment, Eris té un diàmetre de 2.400 km i és el més llunyà de tots. També té un satèl·lit conegut, que s'anomena Dysnomia.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Sabies que...
El calendari azteca, també conegut com la Pedra del Sol, és una de les obres més emblemàtiques de la civilització azteca. Aquesta gran pedra circular, tallada en basalt i amb un diàmetre de gairebé 4 metres, no era en realitat un calendari en el sentit modern, sinó més aviat un monument simbòlic que representava el cosmos i la concepció azteca del temps. Al seu centre hi ha el rostre de Toniatú, el déu del sol, amb la seva llengua estesa com un ganivet de sacrifici, simbolitzant la necessitat de sang per mantenir el cicle solar. Al voltant de Toniatú hi ha quatre quadrants que representen les quatre eres o sols anteriors, cadascun acabat en cataclismes com l'aigua, el vent, el foc i els jaguars. L'anell exterior mostra els 20 dies del mes azteca, cadascun representat per un glif únic, com el conill, la casa o el caimà. A més, hi ha anells concèntrics que representen els 52 anys del cicle calendari azteca, conegut com el Nou Foc, un període crucial on els asteques realitzaven cerimònies per assegurar que el temps continués.
La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.